TNT comença el tercer temps. Avui amb el refresc de Ruth Vilà.
Messi ho soluciona tot, és solució d'emergència, solució d'una emergència.
I també amb l'efecte Costa, el vicepresident Borda, la veu dels protagonistes i les conclusions de Ricard Torquemada.
M'agrada, tinc dubtes sobre...
No ho entenc.
Les conclusions del Ricard.
El Barça ha perdut la Lliga, el Madrid és campió i, a més, el Barça ha perdut totes les opcions en una jornada trista i després de perdre contra Osasuna, contra l'Osasuna al Camp Nou, per 1-2. Comença, arriba el moment d'extreure les primeres conclusions d'aquesta jornada, potser de la temporada en general, i després tindrem temps de valorar tot el que ha dit Messi. Però primer les conclusions del Ricard Torquemada. No sé si alguna cosa t'ha agradat avui, Ricard.
L'exhibició d'orgull d'un Messi frustrat. Al camp i fora. Crec que no hi ha ningú que hagi pogut fer un millor diagnòstic al camp i fora del que li passa al Barça. Al camp perquè l'hem vist trist, perquè l'hem vist imprecís, perquè ha estat el primer que ha animat a l'Osasuna amb pèrdues que són impròpies d'ell, perquè són 10 partits que ha jugat 90 minuts, 900 minuts, perquè se l'ha vist cansat, erosionat, incapaç d'animar l'equip a trobar camins cap a la porteria rival, però incapaç de rendir-se. S'hi ha revelat. Ha estat l'únic jugador que ha buscat la porteria, encara que fos empentes i rodolons, sense ordre i sense criteri. Però per una qüestió de dignitat competitiva, ha xutat 4 faltes des de la frontal fins que ha fet el gol, ha buscat accions individuals, ha rematat a la primera part, ha rematat a la segona, i no ha fet un bon partit. I no podem dir que és un Messi ni tan sols notable, però sí que podem dir que és un Messi que no accepta rendir-se i que no accepta la incapacitat, la impotència, la frustració, que no dormirà tranquil. Ho ha fet al camp, però ho ha fet encara millor amb les pulsacions d'un final de partit a l'entrevista que li ha fet al nostre company Ricardo Rossetti. Tindrem temps al tercer temps per parlar-ne, però crec que ha fet un diagnòstic contundent, precís, i que ha demostrat una cosa que a mi m'ha respost una pregunta que tenia, que és que no sabia si la directiva i l'equip eren conscients de la dimensió real de la situació. I no sé si la directiva i l'equip ho són, però que Messi ho és, m'ha quedat claríssim. I no s'ha pogut explicar millor, ni en futbol ni en paraules, el que Messi sent del moment que viu al Barça i de la capacitat que té per encara mantenir-se viu. Parla poc, però quan parla, al camp i fora, ho deixa tot.
Ha parlat sense dubtes Messi ara fa uns minuts. Tu en tens algun, suposo?
Sí, tinc dubtes que pugui haver-hi una reacció a curt termini. Crec que la situació del Barça és estructural i que el Barça no ho podrà resoldre en uns dies de netejar el cap i descansar físicament per tornar a la Champions al millor nivell. Crec que ha demostrat durant aquests partits que és un equip que està erosionat físicament, mentalment, però també futbolísticament, que no té capacitat per generar situacions en les quals se senti còmode. I crec que avui Setién, a diferència dels últims partits, ha deixat una mica l'equip circular segons l'aire que, o el vent que bufés, no? Ha fet els canvis que estaven al guió, mitja horeta de Luis Suárez i Arturo Vidal, el canvi de Semedo perquè Sergi Roberto fos al lateral, l'entrada després d'Alba i Busquets, els minuts de De Jong, però no ha ajudat a que l'equip tornés a estavellar-se contra, a que no s'estavellés per una vegada més contra una defensa de tres centrals. No pot ser que el Barça constantment topi contra el mateix mecanisme, i això em fa pensar que el problema és de salut general, no d'una qüestió en concreta. Queden molt pocs dies per la Champions, encara que ens semblin que 20 són molts. Molt pocs dies perquè no s'ha de canviar només la dinàmica de confiança, sinó que futbolísticament l'equip ha de millorar. I no sé si l'equip està en condicions de fins i tot obrir el cap, obrir la ment i estar receptiu a canviar de direcció. Tampoc sé si se tiente clar quin és el rumb perquè l'equip canvi.
digues una cosa que no pots entendre.
L'actitud passiva dels jugadors a la banqueta. La foto d'Artur el penalitza individualment, però crec que no és just. És simplement la foto d'una banqueta que ja ho hem comentat moltes vegades, ha estat passiva durant aquesta recta final de temporada, aquesta represa. En un moment on el futbol es juga a porta tancada, l'única afició que pot tenir l'equip són els seus companys de la banqueta. Quan no hi ha un partit de qualsevol altre esport col·lectiu, bàsquet, handbol, no hi ha ningú que la banqueta estigui quiet. Ningú. Tothom hi participa, s'implica, és còmplice. El futbol ha donat la possibilitat a que els equips tinguin això. Hem sentit constantment dels rivals del Barça crits, aplaudiments. Ho hem sentit que la banqueta era l'afició dels jugadors, eren els animadors. En el cas del Barça no hem sentit res de la banqueta. Però és que les fotos d'Artur amb el badall i després a la segona part, després d'haver pecat ja per primera vegada sense botes, estirat amb els mitjons com a protagonistes principals del pla televisiu, demostra que no només és la foto d'una banqueta, sinó que és la foto d'un club i un equip incapaç de reaccionar davant d'una foto com aquesta, cosa que demostra que la ferida és més profunda.
Són les conclusions del Ricard Torquemada d'aquest partit amb el que s'ha confirmat que el Barça no guanyarà aquesta Lliga i que pot servir com a resum de tota una temporada complicada, difícil. No pot entendre l'actitud passiva dels jugadors a la banqueta, dubta que hi hagi, que pugui haver reacció a curt termini, i li ha agradat l'exhibició d'orgull de Messi, d'un Messi frustrat, ferit i dur, molt dur, al final del partit en aquestes declaracions que ara començarem a comentar amb el Jordi Costa.
Units pel gol. Units per la passió. Assistència sanitària. Partner mèdic oficial del Futbol Club Barcelona. Units per l'excel·lència.
Ara sentirem l'efecte Costa, però abans anem tancant carpetes. Pere, el Madrid ha celebrat la Lliga?
Sí, sí, han tirat de tot a Valdebebas, estan fent festa.
Els hi han donat la copa?
Els hi han donat la copa, la tenien preparada, poca mascareta i molta copa, i Bale mirant-s'ho
des
d'un lloc de privilegi. Sí, així de passada, sense participar massa de la festa.
La festa.
No, una mica Artur.
Bé, el partit, Pere, pel que has anat explicant, podria haver estat qualsevol dels 10 partits anteriors que ha jugat al Madrid, no?
Ha guanyat just, però per la diferència de gols, molt justet i patint, com tu has pogut veure, salvat per Courtois, com 4, 5, 6 dels partits que ha jugat.
Penal dubtós,
amb un penal dubtós.
Ha estat un resum,
sí,
gairebé.
Amb González Fuertes al bar, o sigui, tot una miqueta. Deixa'm destacar l'actitud del Villarreal, que si jugava res, i anàvem perseguint pilotes a l'últim minut per intentar aixecar el partit.
Bé, es jugava a firmar la classificació europea, però tindran una segona oportunitat.
Però té una segona oportunitat. No s'hi jugava bastant. I han anat a mort fins al final, i el Madrid, doncs mira, acaba guanyant la Lliga, amb la derrota del Barça encara fa més mal.
Pere, Madrid 2, Villarreal 1. Un plaer, com sempre, que estiguis
moltes
amb
gràcies,
nosaltres.
M'ho he passat molt bé.
Fins ara. Audal, l'Espanyol, que s'acomiada com a cué i amb derrota a Mestalla.
Sí, ja se sabia que seria cué, però no se sabia que tindria la vuitena derrota consecutiva en aquest final de temporada, que això és rècord històric del club. Mai havia perdut...
Es diu aviat, eh?
Exacte. Mai havia perdut 8 partits seguits i mai un entrenador que debutava, Rufete, 6 derrotes seguides. El cert és que avui hauria merescut alguna cosa més. La segona part, el València ha acabat tancat a la seva àrea, ha estavellat dues pilotes al pal, una de Matías Vargas i una d'Embarba, i ha explicat una mica el perquè l'Espanyol també està aquí. Comet errades en defensa que li penalitzen molt car, i amb atac no està encertat, i quan està més encertat no té la sort de cara, com avui, canviat pilotes al pal. Però bé, probablement el resultat avui era el de menys. Acaba la Lliga diumenge a casa amb el Celta, que s'hi juga la vida, imagina.
Per tant, l'Espanyol serà jutge del descens, finalment.
Sí, senyor, serà jutge del descens, i el Madrid, que serà l'altre jutge, perquè és el que s'enfrontarà al Leganés, com abans explicava el Pere.
Sí, senyor. Audal, gràcies.
A vosaltres.
I ànims per la pròxima temporada, que serà una temporada de reptes per l'Espanyol.
Segurament.
Fins ara.
Adéu.
D'aquí un moment, ara sí, l'efecte Costa.
Jo sóc del RAC, i quan tinc un problema amb el patinet elèctric, ara estic més tranquil que mai, perquè tinc assistència en patinet per només 39 euros a l'any. I tu, fes-te del RAC.
RAC, i som per ajudar.
L'efecte Costa.
Bona nit, Jordi.
Hola, Ricard.
El guió futbolístic sempre és recargolat, han passat moltes coses a la segona part, a Valdebebas i al Camp Nou, però la qüestió és que el Barça ha perdut contra l'Osasuna al Camp Nou 1-2.
La qüestió és que el Barça ha palmat 5 dels 6 punts en joc contra Osasuna aquesta temporada. I, com diria Messi, això explica moltes de les coses que han passat en aquesta temporada. Ja t'avanço, si esperes grans reflexions, que és millor que tornis a tirar el discurs de Messi, perquè és molt més aclaridor. Jo només tinc una pregunta. Crec que tot el que ha dit és molt clar. Crec que té raó en gaire tot el que diu. Només em pregunto si d'això se n'ha adonat avui. Jo li recordo una crítica, no d'aquesta intensitat, però el dia que el Barça queda eliminat de la Supercopa, allà ja va dir que no anàvem bé, i etc.
Ha fet una referència avui també a les declaracions que deia que jugant així a la Champions no n'hi havia prou i que s'ha vist que a la Lliga tampoc.
Però aquelles de la Champions eren en el marc d'una entrevista, no amb l'escalfor del moment que les ha fet avui. I jo crec que eren,
però vull dir que
més constructives.
El fil conductor de la seva declaració d'avui ha estat de jo ja he advertit algunes vegades aquest camí, no?
Sí.
Per tant, la teva pregunta sobre si se n'ha adonat avui, ell com a mínim defensa que no.
Era una pregunta doble. Si se n'ha adonat avui
ell
i si ha posat algun remei abans, sí, perquè, no sé, igual...
Però quin remei pot posar Messi?
No, ell més del que fa ja no pot fer, però aquesta reflexió s'ha de fer a dins i potser sobreinterpreto, però quan a mi la frase ja dije que no nos daba para la Champions, sinó no nos ha dado ni para la Liga, tenint en compte que va tenir un creuament dialèctic amb Setién al respecte, a mi em sembla que apunta l'entrenador, però no crec que es pugui passar, perquè seria un resum simplista, és que el problema de tot això sigui l'entrenador. De fet, ell mateix diu hem de fer autocrítica començant per nosaltres els futbolistes i després de manera global, és a dir, bé, els que seguim el Barça de manera regular, periodistes i aficionats, sabem que el problema del Barça no ve d'aquesta temporada, ni ve de Setién, ni... Vaja, que és un problema que vaja, la decadència que ja hem anat parlant, i per això jo crec que avui Messi va calent com una guineu i surt i ho resumeix tot en, no sé, 3 o 4 minuts. Insisteixo, és poc discutible el que diu, però és que tampoc és res de nou.
Sí, és veritat. El que passa és que el dubte, i que ja ara tindrem temps per parlar-ne, és si ell d'alguna manera pot haver intervingut o pot intervenir, podia intervenir per intentar aturar això.
Bé, home.
O sigui, fins a quin punt ell és corresponsable d'això, no? Més enllà de la seva condició futbolística.
És que jo el partit d'avui també retrata... És a dir, ens hem atipat de fer reflexions sobre si Messi es dosifica, si camina al camp, però... És a dir, el que no podem fer és dir no és culpa només de Setién per anar-nos en l'altre extrem, que és que li carreguem el mort a Messi. Vull dir, de fet, si la inèrcia i la decadència del Barça ha resistit fins avui, és gràcies a Messi. Si no, ens hauríem fotut per algun pedregà abans. De manera que jo no li imputo res, ara. Clar, és que el fil... intervenir Messi, vols dir futbolísticament o...
No, no.
O pressionant perquè es prenguin una...
Clar, estructuralment és que el tema és complex, perquè a ell se li ha atribuït algunes coses que jo no sé si ell les ha assumit mai.
Bé, el que és clar és que el canvi d'entrenador, com a mínim el canvi de l'entrenador que hi havia, el que ja no l'ha beneït ell. Això segur.
Ara, i potser moltes altres coses tampoc hi han estat amagades darrere de la seva figura.
I probablement part del rebot que du Messi i la desconfiança que té vers els que porten al club vingui d'aquí. Més que també, segurament, que l'equip no és competitiu, que cada any, cada bugada hi perdem un llençol, tot això ja pot ser, però... Bé, no sé...
Bé, fas el primer tastet perquè ens ocuparà aquesta hora final,
no,
sobretot
segur.
Messi, la roda de premsa de Setién. Jordi, el millor del partit.
Messi, deixa'm dir una cosa molt ràpida que
tant.
Ha posat els pèls de punta. Tema targetes.
Sí.
Jo he tingut la sensació que hi ha hagut gent que no tenia ganes d'anar a Vitoria. I diré més. Ho he comentat a la transmissió. Això genera un problema de logística perquè jugadors com Rick i Jans ho havien d'anar al play-off i depenien de que hi hagi suficients jugadors del primer equip per anar a Vitoria. Compte perquè
o canvien els plans de l'equip, o Riqui i Ansu aniran a Vitoria, i potser a Vitoria hi van juvenils que estan de farciment al B.
Què vols dir, que Riqui i Ansu van a Màlaga? És que si Riqui i Ansu van a Vitoria...
No, que aniran al play-off.
A Màlaga, al play-off.
Llevat que canvien de plans, però jo ho tenia entès així. És a dir, molt si bé, hi ha doncs gent ara... targetes, hi aniran juvenils. I els que estan comptats per anar al play-off...
No em semblaria malament,
No, vull home, dir, clar, si
el club té un argument competitiu i un altre que no toca. Però una cosa, quan dius que hi ha gent que s'ha esborrat, parles de Júnior, de Rakitic o de Piqué? Perquè només n'hi ha tres.
A mi la que em sembla més evident és la de Piqué. Però no podria descartar que els altres dos també. En tot cas, hi havia molts jugadors amenaçats i estava cantat que hi hauria gent que agafaria vacances a Vitoria. I bé, jo no ho puc afirmar perquè això només ho sap, només ho sap el que ho fa. Tu abans has comentat que et semblava que era l'escalfor del moment... és evident que no guanyaran res en 3 dies de vacances, però hi ha coses que jo crec que les han de vigilar. Igual que Artur ha de vigilar badallant a la graderia, hi ha futbolistes que han de vigilar amb aquestes...
Sí, en això ja estem d'acord, perquè tot és una qüestió d'actitud. Una altra cosa és si és premeditada o no, però que és evident que s'ha de vigilar i que s'ha de cuidar i que has de saber que has d'assumir el que hi ha i que el club, a més, té el problema amb el filial, no estaria... Vull dir, no seria un gran, una gran dificultat entendre una miqueta més des de la globalitat el problema que té el club, tot i que també els jugadors poden dir que no l'han generat ells, i si la plantilla del primer equip és curta, doncs...
No ho barrejo, només dic que era un condicionant i que és probable que el condicionant no condicioni. És a dir, que igualment els que estaven comptats per anar al play-off hi vagin.
Molt bé, doncs veurem aviam a quina hora es juga aquesta Alavés-Barça, perquè tant Alavés com Barça ja tenen tot fet en aquest campionat i, per tant, la Lliga haurà de decidir l'horari de diumenge. Fins aleshores, Jordi.
Adeu!
Sabies que a Catalunya hi ha gairebé 2 milions de factures en paper que poden lluitar contra la Covid-19? Perquè ara donarem un euro a l'assaig clínic Jo em corono per cada client de les operadores d'aigua d'Agbar que es passi de factura en paper a factura digital. Entra a joemcoronoambaigua.cat i passa't a la factura digital.
Vicepresident Borda.
Continuem en aquest tercer temps, el dia que el Barça ha dit adéu de forma ja definitiva i matemàtica a una lliga que s'endú el Madrid i on la reflexió és obligada, començant per la que ha fet el capità i gran emblema d'aquest equip, Leo Messi. Saludem el vicepresident Borda. Bona nit.
Bona nit, Bernat.
I també avui a la nostra dona de refresc, la Ruth Vilà. Bona nit.
Hola, bona nit.
Us he d'explicar una imatge que he vist tot just ara sortint del Camp Nou. Just abans que sortís jo, que surto bastant ràpid, sortia el president Bartomeu.
Sí, sí, sí.
Carai. I anava precedit d'un altre cotxe que també era de la marca oficial del Barça, per tant entenc que devia ser d'algun altre directiu. No sé si es dirigien a algun lloc a parlar o simplement és un costum que, com que no es pot fer tampoc res al camp d'aquests dies...
Sí, no puc veure socis a saludar
ni crec que pugui baixar vestidors, no, però tots els protocols no se n'anaven. En fi, per on comencem?
Mira, m'he recordat molt del Liverpool sentint a Messi. Del que vam dir, us en recordeu de les tertúlies que teníem després de Liverpool? De dir, ara és el moment de canviar-ho tot, si no la cosa... O de canviar-ho tot, d'atacar el problema de fons, perquè si no es convertirà en un problema estructural, doncs bé, és un problema estructural. És un problema que ha agafat tots els àmbits del club, inclòs en una responsabilitat mínima, però Messi com a capità de tot aquest equip. Aquest equip, tinc la sensació que ve amb una autogestió de facto des de fa unes quantes temporades i que no hi ha hagut ningú capaç d'intervenir-hi, i que avui ha intentat intervenir-hi Setién amb l'alineació, tard, malament, i ja quan ja no tens autoritat per fer-ho. Per tant, tornem a ser en un final de temporada de l'estil Liverpool, amb l'afegit que tenim la Champions el 8 d'agost. I per acabar, crec que Messi ha apuntat amb aquesta referència per la Champions, ha apuntat o implícitament a l'entrenador.
Mm-hmm. Ruth?
Doncs jo, moltes coses que ha dit Messi, crec que no l'acaba d'encertar amb el diagnòstic, o potser és que no... com que eren calent, tot i que jo crec que això ve preparat, perquè Messi no sol fer declaracions després dels partits, si avui la fa és perquè tot estava preparat, perquè si això passava el capità les fes. Per tant, jo crec que ell potser sí que aquest discurs el tenia pensat de fer. Hi ha moments en què parla de les ganes, de la intensitat. Jo crec que aquest Barça no té només un problema de ganes i d'intensitat, té un problema que aquí a la transmissió ho diu molt sovint, de futbol. I que aquí sí que jo crec que el capità també té certa responsabilitat amb el que a mi em sembla que és el problema més important, que és un problema de planificació de com has decidit gestionar aquesta plantilla, tant entrenadors com a jugadors. I crec que des de la cúpula, des de la direcció, es té molt en compte el que pensa el capità a l'hora de fer aquesta planificació de la plantilla. Per tant...
Però vaig aquí. Vosaltres esteu segurs que... Sí, que escolten Messi o que interpreten els silencis de Messi?
Jo crec que interpreten no només els silencis, sinó també el comportament de Messi. De Messi, recentment el Xavi Campos explicava conductes de falta de respecte cap a l'entrenador i al cos tècnic. Per tant, potser Messi no diu vull aquest o vull l'altre, però l'interpretes el seu... comportament o com gestiona determinades decisions.
Messi no està còmode amb Setién. Messi amb Setién i companyia no està còmode.
Però no està còmode també amb segons si toquen alguns companys, clar. Xavi, i això costarà, perquè bueno, jo crec que és una mica el panorama que es troba a Guardiola i que, per exemple, els companys salven Eto'o. Però la resta no els poden salvar, i jo no sé si Messi està disposat a que alguns pesos pesants que d'ell, per ell són de tota confiança siguin sacrificats a costa d'aconseguir un equip més competitiu i trencar aquesta inèrcia que està gestionant el club.
És que qualsevol intervenció per sacsejar passa per tocar aquestes, no sé com li has dit, els pesos pesants del vestidor, que són de la colla, per dir-ho, de Messi, i de convèncer Messi perquè a poc a poc tingui un altre rol o un altre pes específic. No sé com explicar-ho.
Som a l'espera que arribi Setién a la sala de premsa, però abans, Albert, ja podem sentir un fragment del que ha dit a
Barça TV.
A Barça TV.
Sí, mira.
Es verdad que tampoco contábamos con que nos fueran a ganar, porque hemos sido muy superiores, les hemos tenido prácticamente controlados, y es verdad que no hemos marcado, pero que te hagan dos goles yo creo que también es excesivo, ¿no?
Hoy al final ya se confirma que el Real Madrid es campeón de Liga. No sé si con la sensación de que si el equipo hubiera podido sacar adelante partidos en los que le faltó muy poco para ganar, como en Sevilla, como en Vigo, si hubierais dependido de vosotros, si tal vez el rendimiento hubiera sido diferente.
Sí, está claro que aspirábamos también a ganar todos los partidos, ¿no? Como le ha pasado al Madrid. Evidentemente, a nosotros nos ha faltado ese punto de, yo creo que de... no sé, de energía, de una sensación de agridulce cada partido, ¿no? Porque incluso ganando no hemos salido satisfechos del todo del campo, ¿no? Nos exigimos mucho y no hemos encontrado claramente el camino de las victorias, ¿no? Cuando lo hemos merecido en numerosos partidos.
Doncs ja ho veieu, acota el cap i vinga.
Bé, doncs això és el que ha dit Setién. Ara, al tercer temps, podrem sentir la roda de premsa del tècnic del Barça.
Ei, com va? Com et dius?
Tenim un nom que el sap tothom.
Però d'on surts tu?
Tant se val d'on venim, si del sud.
Oh, del nord, ja. Va, que et convido una estrella.
Ara estem d'acord, estem d'acord.
Sí, i una estrella ens agermana.
Estrella Damm, la cervesa del Futbol Club Barcelona.
Obrim el córner de la TDT, un espai on els oients podeu opinar sobre el partit del Barça. Envia una nota de veu al 607-07-09-28. Recorda, 607-07-09-28.
Ja fa molt de temps que espero una patacada al Barça que ens obligui a fer una revolució que l'equip demana crits des de fa molt de temps.
Bueno, ara sí que es pot dir que final de cicle i començar de nou. És a dir, ja toca neteja. La neteja la tenien que haver fet la temporada passada. S'han estirat massa i ja estem veient que amb aquest joc no anem enlloc. Despediu-vos també de la Champions i a fer net.
Buñoz, no era el penal a Sergio Ramos, el que ha tirat Sergio Ramos. Jo no entenc com aquests del VAR apoyen tant a l'equip de la capital. Lamentable.
El desastre que està fent el Barça últimament no deixa de ser la crònica d'una mort anunciada que es veia venir des de fa temps. Però per una simple qüestió de contrastos, si posem l'avorridíssim joc del Barça al costat de la resta de coses de la vida, ens celebra el meravellós que pot arribar a ser tot plegat. Bartomeu, cap a casa, home.
Aquest desastre en què s'ha convertit el Barça és molt mèrit dels jugadors, però bàsicament de la directiva i d'una secretaria tècnica inexistent. Amb un equip que sembla un club de jubilats, que tenim gent de 30 anys ja més cremada que la moto, un hippie, i amb responsabilitat per la directiva, pels cents de milions que s'han llançat de mala manera.
Si això ens ha de dar moral pel Nàpols, no anem bé, perquè aquí el que corre més camina. L'entrenador no existeix. Falta una mica de trempera, eh? Això no anem bé, no anem bé.
La Lliga no és nostra, és la Madrid. No ho hem fet bé i s'ha acabat. Ja està. Ni patir, ni disfrutar, res. És el que hem jugat. Per tant, renovació. De junta, d'entrenador i de vaques sagrades que no donen el que hauríem de donar ja.
Això no pot ser, eh? Es pot guanyar, empatar, perdre o fer el ridícul. I nosaltres estem fent el ridícul. Si així hem de rebre el Nàpols, més val que tirem la tovallola abans de començar. Això no es pot aguantar, eh?
Portem una pena d'escàndol. Jo faig una proposta, aprofitant el córner de la TDT, fer un amistós d'aquí a que comenci la Champions entre el Barça actual i el Barça Legends. Potser hauríem d'enviar el Barça Legends a jugar contra el Nàpols.
La junta directiva del Barça l'haurien de fer trending topic a Twitter i a totes les xarxes socials com a moca dorada. Bartomeu, dimissió.
Desastre, perdent a casa, això fa preveure el pitjor, i compta amb el Nàpols, que té jugadors ràpids, i el nostre Barça, com no espavili o fem canvis importants amb aquesta plantilla tan envellida, ho tenim fotut no només aquest any, sinó segurament la temporada que ve.
Bon vespre, estic molt decebut amb el Barça, que no té més del que es mereix, i bé, només espero que aquests resultats tan poc satisfactoris serveixin per fer una reflexió i que hi hagi canvis a la plantilla, a la direcció esportiva i, sobretot, a la directiva. Força Barça.
El córner de la TDT, 607-07-09-28.
Units pels fans.
Com estem? Ja has sortit del quiròfan. L'operació ha anat molt bé.
Però abans de tot, infermera, i el partit? Hem guanyat?
4-1.
Assistència sanitària. Partner mèdic oficial del Futbol Club Barcelona. Units per l'excel·lència.
El millor jugador del partit.
Ja arriba el penúltim partit d'aquesta temporada de la Lliga. Aquest Barça 1-Osasuna 2. És el moment de saber quin ha estat el millor jugador del Barça. Jordi Costa ha votat a Leo Messi. Bernat Soler.
També Messi.
Ricard.
També.
Marta, Sònia i Laia.
Messi.
Xavi Campos.
Messi.
Vicepresident Borda.
Rubio, Messi.
Ruth Vilà.
Messi.
Albert Mora.
Messi.
Laboratori Carles i Marc.
Messi.
Centre de dades Bernat Calleja Marmont.
Messi.
I l'audiència també. Messi, que situa líder, desempat amb Ter Stegen a la classificació del millor jugador de la temporada, amb 19 vots a favor entre l'audiència i els membres de la TDT. Ter Stegen en suma 17.
L'audiència també, Messi?
Sí, crec que si hi havia algun dubte futbolístic, que crec que no n'hi havia d'haver, les declaracions postpartit han acabat d'ajudar a decidir-nos.
Crec que formen part del partit,
sí,
eh?
Sí.
Què t'ha semblat?
Bé, i a veure...
No t'ho he preguntat.
No, a mi m'agrada... Jo fa molt temps que reclamo que Messi hauria de parlar més sovint, perquè li va quedar aquella fama de noi així mig apocat, que no diu gran cosa, i en canvi des de fa uns anys, no uns mesos, uns anys, cada cop que parla, diu coses, i a més amb força seny i amb molt significat i diria que profunditat. Tot i així, això no vol dir que tot el que digui Messi s'hagi de seguir fil per randa. És a dir, jo... avui l'escolto i encara no em queda clar exactament el diagnòstic que comentàvem cap on va, perquè ell crec que hi ha un punt clar de divorci amb Setién. Hi ha un moment, fins i tot, no sé si us heu fixat, que fa un matís perquè parla que des de diciembre
sí, sí,
i corregeix
sí.
I diu
des de gener.
Les coses no han anat bé, que és quan arriba Setién, i que ja va dir ell que no hi havia equip per guanyar la Champions, que Setién li va replicar. I ell avui torna a dir, jo ja ho vaig dir, ho veieu? Per tant, és evident que hi ha un assenyalament.
Apunta Setién. A qui més apunta?
Parla, però parla també de Roma i de Liverpool. I a Roma i Liverpool no hi havia Setién.
Sí.
A Roma i Liverpool hi havia Valverde. Per tant...
Però aquí, a Roma i Liverpool, a qui apunta?
A dir global.
global.
Quan diu global, està apuntant
a dalt,
sí,
no?
Sí, quan diu global està apuntant al club, perquè hi ha una part que jo crec que és la fonamental, que ell tampoc acaba d'expressar amb claredat, que és com aquest equip s'ha reforçat i no s'ha reforçat. Per exemple, no ha arribat Neymar, que és una de les opinions fermes que ell tenia. Ell volia que tornés Neymar, ell pressionava Bartomeu perquè tornés Neymar.
Mira, fem una pausa que arriba Setién. Ho deixem aquí, eh?
Sí.
Ens quedem aquí, que m'interessa aquest diagnòstic. Tindrem temps per parlar de...
Bona nit. Comencem la roda premsa amb el tècnic del Futbol Club Barcelona, Quique Setién. Primer torn pel Ricard Torquemada, Catalunya Ràdio.
Bona nit, Quique. S'ha acabat la Lliga, l'ha ganat el Madrid. El equipo se ha vuelto a estrellar contra una defensa con tres centrales, que es un escenario que se ha encontrado muy a menudo en esta parte de la temporada. Y no sé si lo más frustrante es que, más allá que haya ganado la Liga el Madrid, es que el Barça no haya podido hacer lo que quería y que haya perdido el partido. No sé qué sensación te queda de toda esta mezcla de cosas.
Bueno, la sensación es evidentemente triste, ¿no? Y de frustración, como dices, ¿no? Porque yo creo que la derrota es absolutamente injusta, ¿no? Quizá no haber perdido la Liga porque nos hemos dejado puntos que teníamos que haber ganado para haber seguido el ritmo que nos ha marcado nuestro rival, ¿no? Que ha sido muy alto. Realmente no esperábamos que fuera a ganar, ya lo dije varias veces, no esperaba que ninguno de los dos equipos fuéramos a ganar todos los partidos, pero el Madrid lleva camino de ello, ¿no? Lleva 10 y solamente le queda uno, ¿no? Pero yo creo que la derrota es demasiado. Y es verdad que ha sido un calco del partido de hoy, de lo que nos hemos encontrado en otros muchos, que nos ha costado mucho encontrar el camino del gol. Hemos hecho cosas bien, hemos conseguido meter a los rivales prácticamente en su área, pero nos ha costado controlar algunas fases, sobre todo en las contras, y sobre todo acertar, ¿no? Evidentemente, ya lo he comentado en algunas ocasiones, que es frustrante tener ahí el balón muy cerca de la portería rival, pero no meterlo, ¿no? No poder jugar muchos minutos más cómodos y no con las prisas que hemos tenido que jugar hoy, por ejemplo, ¿no?
Torn per Marta Ramon, RAC1.
Hola, míster. Marta Ramon en directe a RAC1. Messi acaba de decir que si no hay un cambio jugando así, no se va a ganar al Nápoles, que al final no se ha alcanzado para la Liga, y ha remarcado que desde enero el año fue muy malo. ¿Crees que serás el entrenador del Barça en la Champions?
Pues espero que sí, pero no lo sé. Vamos a ver, yo también estoy de acuerdo con él en algunas cosas, evidentemente, ¿no? Creo que tenemos que hacer autocrítica, hay cosas que tenemos que mejorar y que si no lo hacemos, pues nos va a costar muchísimo más, ya no la Champions, sino cualquier cosa que puedas pretender, ¿no? La realidad es que es cierto que hemos tratado de conseguir mejorar a lo largo de estos meses que hemos estado aquí, y hay cosas que evidentemente nos ha costado, pero también hay otras muchas que hemos hecho bien, ¿no? Y al final a veces se reduce en el acierto, ¿no? Hoy el rival ha llegado dos veces, quizá tres, con cierta claridad, y nos ha metido dos goles. Nosotros hemos llegado, no sé, 15, 20 veces y no hemos podido acertar. Hemos dado dos palos, nos han anulado dos goles, que seguramente están bien anulados. Hemos estado con el balón rondando su portería, pero no hemos acertado. Y esta es lo que simplifica mucho las cosas, ¿no?, en el fútbol, ¿no?
Torn para Elena Condis, Cadena COPE.
Hola, Quique, Elena Condis, en directo para el partidazo de la cadena COPE.
Decías que estabas de acuerdo con la autocrítica de Messi, ha lanzado una advertencia muy alarmista. Ha dicho que si seguís así, también perderéis contra el Nápoles. ¿Estás de acuerdo? ¿Lo compartes?
Pues, hombre, vamos a ver. Si seguimos así, si hemos tirado 10 córners, si conseguimos meter uno, pues no, igual no perdemos. Y si nos ponemos por delante, pues seguramente que no perdemos. Es verdad que tenemos que hacer autocrítica, porque a veces, y si somos como somos realmente exigentes con nosotros mismos, evidentemente hay cosas que tenemos que mejorar. Eso es indiscutible. Pero también hay cosas que hemos hecho bien. Yo no le echaría todo por tierra. Es verdad que ahora es la frustración del momento. Supone haber perdido una liga, lo cual nos da mucho coraje, pero ahora tenemos unos días de descanso después del partido de Vitoria y seguro que el equipo vendrá limpio, y es lo que tenemos que tratar nosotros desde nuestra posición para afrontar ese nuevo torneo con la máxima energía y con todo el optimismo, evidentemente, y trabajar las cosas que tenemos que trabajar para mejorarlas, aquellas cosas que no hemos conseguido hacerlo hasta ahora.
Torn para Bruno Ballester, Barça TV Plus.
Buenas noches, Quique. Bruno Ballester en directo para Barça TV Plus. De cara al partido de Vitoria, con Piqué, Junior Firpo y Rakitic sancionados, no sé el rol que van a tener Ansu Fati, Ronald Araujo y Riqui Puig, si van a bajar con el B, que empieza el playoff el domingo, o si van a seguir la dinámica del primer equipo. Muchas gracias.
Bueno, en principio, me hubiera gustado que hubieran sido otras circunstancias, pero no va a ser posible, porque tenemos muy pocos jugadores y además estamos expuestos también a que puedan sufrir alguna lesión. Y ya tenemos varios jugadores sancionados para la Champions, y además del partido de este domingo, que tenemos sin ellos nada más podríamos completar un 11, no tendríamos casi ni para hacer cambios, con lo cual, pues sintiéndolo mucho, pues no va a poder ser. Al menos esa es mi postura.
Torn para Adrià Albets, Cadena SER.
Hola, mister. Buenas noches. Adrià Albets, en directo para El Larguero de la Cadena SER. Acaba de decir que espera ser el entrenador del Barça en el partido frente al Nápoles, pero ¿usted se siente capacitado, con ánimo, con fuerza, para cambiar realmente el rumbo del equipo, para hacer estos cambios que pide Leo Messi?
Vamos a ver. Yo creo que la autocrítica tiene que venir por parte de todos, y yo soy el máximo responsable, evidentemente, pero por supuesto que me encuentro capacitado y con la misma energía. Es verdad que ahora estamos tristes todos, pero estoy convencido de que vamos a ser un equipo diferente, con una actitud en cuanto al aspecto anímico a tope, y que vamos a afrontar ese campeonato con las máximas garantías. Hasta ahí puedo controlar, lo demás yo no lo puedo controlar. No, esto está pasando, son situaciones que uno ya ha vivido otras veces, y bueno, ya he dicho que me puedo desgastar, o me desgasto en lo que tengo que desgastarme.
Torn para Toni Juan Martí, Radio Castilla-La Mancha.
Hola, Quique, ¿qué tal? Buenas noches. Sé que no es el momento seguramente de pensar en el futuro, pero se está hablando mucho de jóvenes fichajes del Barça como Trincao y especialmente Pedri, lo conoces bien. Decías que te ves aquí la temporada que viene. ¿Crees que ya está suficientemente hecho como para ser importante y aportar frescura a esta plantilla que le puede faltar quizá esta energía?
Bueno, no es el momento ahora mismo de hablar de todo esto. Creo que habrá tiempo suficiente para valorar todo en su justa medida, ¿no? Una vez que acabe todo, ¿no?
Torn para Víctor Lozano, Onda Cero.
Hola, mister. Víctor Lozano, en directo para el transistor de Onda Cero. Bueno, ha dicho usted que se han hecho cosas bien, cosas mal. Lo cierto es que cogió al equipo como líder y ahora mismo está segundo a 7 puntos del Madrid. ¿Qué se recrimina, Quique Setién, respecto al trabajo que ha hecho este tiempo? Aquello que se recrimina usted mismo.
Hombre, en lo que a nosotros nos afecta es obvio que hay cosas que no hemos podido conseguir y que hemos estado tratando de mejorarlas, ¿no? Sabemos más o menos en algunas de las cuestiones importantes que teníamos que mejorar, pero no acabamos de conseguirlo. No estamos del todo satisfechos con lo que hemos hecho. Sin embargo, hay otros aspectos, pues que sí, evidentemente, ¿no? Manejamos los datos y lo podemos comprobar perfectamente. Ahora, eso sí, hay esas cosas importantes como el controlar un poco las contras y todo esto. Hay cosas que hay que nos ha faltado que no hemos podido conseguirlo realmente.
Última pregunta, torn per Bernat Aguilar, al Nacional.cat.
Bona nit, Quique. Bernat Aguilar, de Nacional.cat. ¿Esta liga perdida es más por mérito del Madrid o por demérito vuestro?
Bueno, yo creo que son ambas cosas. Yo creo que al Madrid hay que darle mucho mérito porque ha ganado 10 de 10 y nosotros no lo hemos podido hacer. Nos hemos dejado puntos. Es verdad que muchos de los partidos que nos hemos dejado los hemos merecido, los puntos los hemos merecido, pero, por ejemplo, el partido del Atlético de Madrid, me parece que el empate era un empate justo, ¿no? Y quizá algún otro partido que hemos ganado un poco apurados, que también el rival ha tenido sus opciones, pues a lo mejor, ¿no? Pero bueno, no hemos tenido la fortuna de que tienes normalmente cuando ganas algo, ¿no? Que lo metes todo, que estás en ese punto que ha tenido nuestro rival, en el que ha estado acertado y nada más. No hay que poner disculpas ni nada, simplemente son los hechos.
Perdó, ara sí, última pregunta, Laura Brugués, de TV3.
Hola, buena nit, Quique, buenas noches. Messi también ha dicho después del partido que el Barça esta temporada ha sido irregular y débil y que le han ganado por intensidad y por ganas. ¿Está de acuerdo con estas declaraciones del argentino?
Bueno, yo no quiero entrar en valoraciones. Yo la intensidad no sé cómo se mide a veces, ¿no? La realidad es que vuelvo a repetir lo mismo. Yo estoy contento con muchas cosas, al menos desde el tiempo que estamos nosotros. Hemos querido cambiar muchas cosas que hemos conseguido, pero no nos ha dado para ganar el título y no nos ha dado para ganar algunos partidos, ¿no? Creo que lo hemos intentado, hemos trabajado a conciencia, pero no ha podido ser. Y no hay más. Esto es un deporte y a veces las cosas no salen, ¿no? Como uno quiere. Esta es la realidad.
Gracias. Buena noche.
Doncs la penúltima roda de premsa aquí que se tiene de la Lliga com a entrenador del Barça. Primera impressió.
D'entrada, una mica desconcertant per mi la resposta que t'ha fet parlant sobre la injustícia de la derrota d'avui.
Derrota absolutament injusta.
Sí, és a dir, enrocant-se, o potser no seria aquesta l'expressió, però vull dir, centrant-se molt en detalls de que no tenen cap mena d'importància, si has perdut amb l'Osasuna de forma injusta o no. És a dir,
els corners, com si fossin anglesos, corners, no? Com si fossin anglesos. Sí.
Per tant, home, jo crec que una mica superat? Hi ha de... Sí, anava a dir això. Una mica hi ha de sobrepassat per la situació.
Tinc aquesta sensació. Hi ha aquí com missatges subliminals entre un i l'altre, perquè...
No rendeix, eh?
No, perquè li ha dit... No, sí, paraules de Messi, sí. Hauríem, si hacemos autocrítica, tenemos que hacerla todos, diu alguna cosa així. I després, en el discurs de Messi, em fa nota la Sonia Gelmà, que saps que és insistent quan vol que surti alguna cosa, que Messi diu en algun moment
que és en la primera part han estat pitjors que l'Osasuna, i la primera part és quan no juguen ni Suárez, ni Arturo, ni... qui més no hi ha?
Busquets,
ni Jordi Alba, ni Busquets.
Ah, bona lectura, eh?
Sí, sí, sempre té aquesta ment...
Gràcies, tensiva. Sònia, gràcies, perquè això no... aquí no hauria arribat.
Portaveu, clar, com sempre.
Aquí no hi hauria arribat, però sí que aquesta imatge m'ha quedat de rut de cada cop que ha aparegut Messi a la roda de premsa, mai s'hi ha alineat amb ell, no? Mm-hmm. Que això no és fàcil, però normalment els entrenadors aquí no fan aquesta oposició. I ell...
Podries fer una hora sencera de tots els entrenadors del Barça dels últims anys amb els elogis que han fet a Messi.
A la contra, fins i tot, de coses que podria compartir.
Ah. Home, però jo crec que ell se sent també assenyalat per Messi i que ell diu, doncs, sí, però fins aquí. Vull dir, jo no carregarem tota la responsabilitat i crec que ella se sent clarament responsabilitat i assenyalat per Messi. I a mi aquesta confrontació no m'agrada. Em fa violentar. I a vegades parlem de que alguns comentaris de Piqué que falten al respecte a directius o que prenen un paper que no els hi toca no m'agraden, doncs a mi aquest enfrontament obert entre l'entrenador i el capità
perquè
tampoc,
el veieu molt obert, o sigui, ningú no té dubtes, una mica tornant al que deia el Bernat sobre les declaracions de Messi, que aquella càrrega és implícita cap a Setién, eh?
I, de fet, la resposta de Setién respecte a la qüestió de la intensitat i les ganes, que estic d'acord amb la Ruth, jo crec que aquí Messi no sé exactament què vol dir amb això. Torna ell a dir, bé, i això què vol dir? Com es mesura la intensitat de les ganes? De fet,
és que
dir,
això seria el que no li pots...
Exacte.
De l'entrenador, intensitat i ganes no és cosa
exacte,
meva, no?
Com ho ha de decidir? Com pot influir un entrenador en que hi hagi intensitat i ganes?
Que ho pot fer, però que no és qui
hem arribat
posa.
A un punt on es diuen moltes coses. Saps que quan et baralles amb algú, que ja arriba un moment
que allò no té...
Que hi ha una mena de fangalla on es diu de tot.
Hi ha un altre comentari de Messi, ja cap al final de la primera intervenció a Movistar Plus amb el Rosete, amb el Ricardo Rosete, que diu, hay que hacer mucha autocrítica y no pensar que perdimos porque el rival fue mejor. Que aquest és un argument, no sé si millor, no? A Setién, quan el Barça no ha acabat guanyant, a banda de l'encert, de la falta d'encert, uh-huh, i del no controlar les contres, també ha donat mèrit al rival.
Ara esmicularem una mica el discurs de Messi, i podrem parlar-ne, però voldria centrar-me una miqueta més en Setién. Xavi, quan ell diu espero ser entrenador contra el Nápoles, espero...
Aquest matís...
Això que exactament com ho hem d'interpretar?
Ahir era molt més contundent.
Ahir què va dir?
Por supuesto que me veo siendo el entrenador del Barça la próxima temporada.
La próxima.
La próxima temporada. I avui diu espero ser l'entrenador contra el Nápoles. No lo sé.
El president Bartomeu, en l'entrevista de l'11 de TV3 de diumenge passat, va assegurar
que Setién
seria l'entrenador del Barça a la Champions.
Sí, però no havia parlat més encara.
No, jo només dic el que s'ha dit fins al moment. Jo tinc dubtes.
Jo també. Jo tinc dubtes...
Però
de demà, Xavi. No, és que jo tinc dubtes.
Això que ha dit el Bernat del president marxant d'Andorra.
Jo no sé si...
Campos, que, un moment, és que ha fet un silenci, perquè se li ha tallat el
micro. No, perquè això no és cap mena d'informació.
No, és la teva opinió, te l'estic demanant.
Que la situació sigui tan inaguantable que en 48 hores hi hagi una decisió, però no tinc cap convenciment que això sigui així, eh?
Aviam ja. Si el que no anirà al play-off de Sen serà l'entrenador del B.
Però vols dir que no et sorprendria?
No em sorprendria al 100% de dir, home, però això no podia ser. Doncs, arribats a aquest punt, el més natural és que acabi la Lliga, eh? O sigui, i jo crec que seria positiu.
Ja no estem parlant d'anar a Champions, ja m'estàs dient acabar la Lliga, que és d'aquí 3 dies.
Sí, jo el tema Champions, per si tenen, ho veig molt complicat.
Jo també.
Sí?
Sí.
Però aleshores que veieu, una solució provisional?
Totalment, sí, ho hem parlat aquí fa unes setmanes, no?
Sí, la solució provisional que vas dir fa unes setmanes, esperant el nou entrenador de cara al setembre.
Sí, exacte.
O sigui, aquest seria el full de ruta.
Sí.
I això ja, això aquí sí que podem dir que hi ha una mica d'informació o tampoc, això només és opinió.
Hi ha una mica d'informació de fa unes setmanes, és que aquest escenari a ordre intern es va plantejar però com una hipòtesi que segurament no observava que la situació fos tan crítica, ni que aparegués Messi. O sigui, si hi ha un problema gros, observem la solució García Pimienta per afrontar la Champions.
Perquè és impossible, no?, avançar a l'agost el possible entrenador de...
Jo crec que l'entrenador, si és una mica, una mica...
De la 2020-2021.
Si l'entrenador és una mica intel·ligent, una mica, no molt intel·ligent, una mica intel·ligent, el que hauria de fer és començar a treballar el més aviat possible de cara al setembre, però no de cara a la Champions de la temporada 2019-2020. Vaja, això em sembla bastant... Perquè és que, entre altres coses, a la velocitat a la qual consumim avui en dia, tots, no haurà començat la 2020-2021 i encara sortirà ferit.
Però algun dia haurem de convèncer també a Messi que l'entrenador, que s'ha de triar un entrenador amb autoritat, però que l'entrenador té autoritat suficient com per prendre decisions.
Clar.
Perquè en la situació actual Messi és absolutament indiscutible i Déu me'n guardi de dir-ne res malament. Però aquesta situació no es pot sostenir gaire llarg en el temps. Com a mínim aquest sistema de presa de decisions. Per cert, estem en territori dels adolescents ICAT i que gentilment ens han cedit per allargar el TTT.
Moltes gràcies.
Allarguem una miqueta per analitzar l'incendi, no?
Fins a dos quarts d'una?
Fins a dos quarts d'una, que comença la nit dels ignorants, que atenció, avui té el Carles Cuní, que és un històric dels ignorants.
Home,
aquella nit dels ignorants del Carles Cuní que tots havíem escoltat de la nostra adolescència.
Jo vaig trucar i tot. Jo vaig trucar i tot.
Havíem escoltat, perquè l'havíem sentit, però l'havíem escoltat.
Sí. No, perquè jo era un oient radical i fidel i trucava fins i tot.
Molt bé, doncs gràcies als adolescents. En general.
Jo sóc del RAC i quan em poso malalt de viatge estic més tranquil que mai, perquè tinc assistència en viatge per només 99 euros a l'any. I tu, festa del RAC. RAC, i som per ajudar.
Bé, doncs són les 12 en punt, analitzant aquest tercer temps la situació que queda, perquè queda una mica remoguda després d'aquest postpartit que hem sentit, d'aquestes declaracions de Messi, de la roda de premsa de Setién, de quin és el futur, d'aquesta opció que obriu respecte a que pugui haver-hi algun desenllaç. Per cert, que també, si no ho he sentit malament, el que ha dit Setién és que...
Ansu i Riqui no van a Màlaga.
Que Ansu i Riqui no van a Màlaga.
Segons el seu parer. També ho ha apuntat al final, o sigui que encara hi hauria l'opció que des de la secretaria tècnica, l'àrea esportiva, es decidís en contra del criteri de l'entrenador del primer equip.
A mi... I el més raonable.
Ansu, Riqui i Araujo, no? Potser
sí,
també.
Sí.
Tots tres. Home, per García Pimienta, la lesió de Collado i aquestes tres baixes, no? Encara ha de fer un equip nou per anar a jugar al playoff.
Sí, bàsicament la gent amb qui ha estat entrenant les últimes setmanes.
Recordem que el Barça juga contra el Valladolid B, el partit és diumenge a les 8.
Sí.
Si el Barça guanyés, encara hauria de jugar un altre partit.
Dos mesos.
I en cas de guanyar un altre.
Són com els quarts de final.
Són eliminatòries de partit únic, que s'estan jugant en una seu també centralitzada. I segons es va explicar des del club fa uns mesos, recordo que en una TDT Juga a Casa ho vam comentar, des del club es indicava que l'objectiu, que l'ascens a segona A era un objectiu prioritari, que en alguna informació esportiva, en alguna informació, escrita, s'arribava a qualificar d'obsessió.
Però ara per què hi ha una obsessió per pujar a segona A?
Jo no ho sé, això.
El Xavi Vilajoan, el directiu responsable del futbol base i futbol femení, va estar dimarts al Tot Costa i no va parlar com si fos una obsessió, que era important, que era bo, però que tampoc era imprescindible.
Encara no he fet tuit avui, ja.
No, això t'anava a dir, per cert, que el tuit de Xavi Vilajoan avui no...
Acabé de fer un tuit al Barça, felicitant el Madrid, diu enhorabona al Real Madrid per la consecució del títol de la Lliga de la temporada 19-20.
Molt bé, doncs ara entrarem amb el discurs Messi, però el que ens queda, i si no que algú em porti la contrària, és que Setién penja d'un fil. Algú, Ruth, pensa el contrari, això, o tothom accepta aquesta afirmació?
Sí, la sensació és que els punyals van... que moren rebre... entre uns i altres, directius, vestidor...
I que la baula feble és Setién.
Sí.
Home,
Home, no crec que regani a Messi.
Jo sóc el conductor del programa i jo pregunto. Vosaltres responeu.
Però clar, és que si algú pensa que la baula feble és amb qui té la batalla dialèctica des de fa mesos, setmanes...
Aquí, o els jugadors agafen el toro per les banyes i es dediquen a fer autogestió...
Però si els jugadors no poden autogestionar-se amb rendiment...
No ho sé. Era dir, escolta...
Ja ho estaríem fent,
perquè,
no?
Perquè aquest és... O sigui, el tema dels jugadors...
Doncs aleshores, el dia del Nàpols, perquè, clar, estem sempre... a fora. És que...
Bé, sí, però és que això s'ha d'acceptar i s'ha d'assumir.
No, jo crec que no s'ha d'acceptar.
Doncs escolta, m'estava bastant encantat...
És esport i tu surts amb l'avantatge de l'empat de l'anada.
Si no és el dia del Nàpols, serà l'endemà.
Doncs, que sigui el dia del Bayern.
Sí, perfecte, però el que vull dir és que...
Però no et rendeixis.
Sí, però si no t'haurem de rendir-nos. Però és que hem enfocat la Lliga de la mateixa manera. Ara que ja l'hem perdut, no comencem amb la Champions, perquè no hi ha transició. O sigui, m'ha passat, d'abans de començar la transmissió, que em deies, fins al final, d'acord, però és que ara em vas ja fins al final de la Champions.
No, vaig fins al final de la Champions.
No hi ha moment de reflexió. I aturem-nos un moment, perquè si no ens estem enganyant i no vull confondre ningú. O sigui, aquest discurs és un discurs que nosaltres a la TET hem estat molt pesats, o sigui, però molt pesats. O sigui, encara recordo, per no anar a la final del València, aquest any, un dia a Praga, on vam parlar sobre que havíem d'assumir quines eren la situació i quines eren les limitacions per no frustrar-nos. Ha passat el que havia de passar, perquè us he de recordar com va començar aquesta Lliga. Us ho explico, el Barça no va guanyar Pamplona, va perdre Granada,
Bilbao,
va perdre Sant Mamés, no ha estat capaç de guanyar un partit al seu competidor, que és el Madrid, o sigui, ha fet un punt de 6 contra el Madrid i l'acaba perdent contra l'Osasuna. O sigui, el Barça no ha estat irregular, ha estat... No és que, contra d'això que ha dit Messi, ha estat especialment regular. Ha estat molt regular.
Regular en la mediocritat.
Molt regular en la mediocritat. Per tant, que el Barça es plantegi que competir per aquesta Lliga era una... Bé, perquè aquest equip no havia guanyat 8-11 i, per tant, sempre has de guardar un roc a la faixa. I ara amb la Champions passarà el mateix que ha passat amb la Lliga, perquè el problema no és a curt termini, el problema és que algú d'una vegada miri a mitjà termini o a llarg termini i prengui decisions que vagin a mitjà termini i a llarg termini. Perquè què passa? Que mentre ens fixem en el curt termini ens anem enganyant i ens anem confonent. Ah, però no creixem.
El Covid et va oferir la possibilitat de tenir un curt termini molt curt. Molt curt, hi havia 11 partits amb un entrenador nou, amb una aturada per fer catarsi de totes les males energies, perquè si la Lliga hagués continuat hagués sigut encara més desastrosa. I no haver aprofitat això, home, doncs...
Però Jordi...
Això és una responsabilitat gravíssima.
Sí, però és que el tema és que potser no, l'equip va tan curt que només pot mostrar la seva impotència. O sigui, continuem pensant en la possibilitat que és que poden, i és que potser no poden, perquè han tingut mesos de confinament, han netejat el cap, que és el que volen fer ara, tornar a netejar el cap, però és que en 4 mesos han netejat 2 vegades el cap, que hi ha molts anys que no el netejaven.
I les punyalades van que volen, imagina't.
Però la Champions s'ha de jugar.
Així, anar a jugar, sí.
Aleshores,
ara,
és a dir...
enfocar l'objectiu de la Champions...
No, però jo no parlo de guanyar la Champions.
No, però és que,
jo
dic, evidentment, jo, però és que el meu fill, quan surt a jugar a la pàtria de l'escola, també vol guanyar.
Però vull dir que tu no pots ara parar, fer net, fer neteja, fitxar un entrenador, fer fitxatges...
Esclar,
no,
que ho has de fer.
Sí, però
evidentment que ho has de fer.
Però primer tens
en primer no, és que no podem esperar, perquè si esperes, ja arribes tard. O sigui, tu vas competint mentre redreces la nau.
Sí.
No pots esperar. Acabem de competir i redrecem la nau.
No em refereixo a que es posposin les decisions. Però
no,
que aquest equip on hi ha Messi, que parla com ha parlat avui, i on de moment hi ha Quique Setién, té uns partits... Ara,
doncs que els jugui.
Però com si fossin amistosos,
no,
vols dir?
O sigui, que els juguin, però és que plantejar-t'ho com un objectiu...
Veure, si ens,
estàs autolesionant.
El que no podem fer és que si no ens agrada l'actitud dels jugadors a la banqueta del Barça... ara anar a jugar a la Champions, com no, si fos el trofeu aquell que fan als Estats Units.
És que estem parlant de dues coses diferents. Una cosa és l'exigència competitiva que se'ls ha de demanar, i una altra cosa és les expectatives que pots dipositar.
Expectatives zero.
Doncs expectatives
Messi
zero.
Ho acaba de dir. Jugando así con el Napoli.
Aleshores, posem-nos ara no a mirar què hem de fer en 4 partits de la Champions, sinó en com hem de redreçar la nau. Perquè si redrecem la nau serà més fàcil que els 4 partits contra de la Champions ens comenci a ajudar a pensant la Lliga
com
i la Champions
fem? Fem,
de l'any que ve.
Fitxant un, el nou entrenador?
Home, em sembla evident si has de tenir un nou entrenador. Clar.
Però no el pots posar contra el Nàpols el dia 8.
És que ha de començar això a treballar pensant en el setembre.
Sí.
Per això jo et dic que això és un trànsit que evidentment que sortiran els jugadors que competeixin i escolta, i si arriben a la final i la guanyen, fantàstic, també podrien guanyar el Teresa Herrera, que es podria ser a 4 partits.
Vols dir que passi a la Champions no ha de tenir cap efecte
cap ni un,
sobre el projecte no, del setembre.
Cap ni un. Cap ni un. I que els jugadors, i que sortirem amb 11,
simplement,
i que farem la TDT i tindrem ganes de guanyar, i que si ens classifiquem als penals. Però això no té res, no té força estructural. Això és un trànsit.
No, però és una situació atípica i nova, que és que al final d'una etapa coincideix amb que hi ha, ostres, una competició allà mig,
sí, però si jo vaig a l'origen de la conversa, dius això s'haurien d'autogestionar perquè tu estàs ja pensant en ulls de Champions, i jo el que t'estic dient és que l'autogestió, primer, que jo crec que és absolutament improductiva perquè aquest equip no és capaç de fer un salt de qualitat, l'única cosa que faríem és fer més gros el problema, perquè si els hi donem les eines per autogestionar, encara fem més gros el gegant.
Jo us ho he dit abans, jo crec que l'autogestió fa temps que...
Això s'ha de tancar ja d'una vegada, i que la directiva del Barça decideixi si va amb Setién o no. O sigui, jo ja plantejo fins i tot la possibilitat que vagin amb Setién, que vosaltres veieu que és impossible, i que jo entenc que pels punyals, com diu la Ruth, que van d'una banda a una altra, és complicat. Però la decisió s'ha de prendre ara. El que vull dir és que no em preocupa tant qui s'asseu a la banqueta, a mi, el 8 d'agost, com que aquesta setmana mateixa, si Setién no continua, el Barça tingui l'entrenador pel setembre, aquesta setmana. No, ja farem, anem, comencem el càsting i l'acabem l'11 de setembre. No, ni el 22 d'agost. O sigui, la direcció d'estar marcada i s'ha de decidir ara. I, mentrestant, anirem a jugar a la Champions amb qui cregui oportú o algú...
Ja, però no sé, el Bernat, que anar a jugar a una Champions amb aquest ànim és absolutament desolador.
Borda, és la penitència als nostres pecats.
No, no pots creure això de Messi, que és una qüestió de ganes, i que ara hi posaran ganes i amb això els hi servirà per guanyar la Champions. Perquè, a més, crec que era el Costa aquesta setmana que ja insistia, no?, amb aquesta cosa, aquest pes que té el Barça, que saps que el Barça, si no juga mínimament bé, és molt difícil que guanyi. I que no es creïn que són el Madrid, que guanyarà de totes maneres, no? Això passa i segueix passant. I aleshores, pensar que és una qüestió de ganes i d'intensitat i que faran autogestió i sortiran amb aquestes ganes, i amb les ganes podran, a mi em sembla que és enganyar-se.
Va, ara anirem al discurs de Messi. Abans, Carles Domènech, al laboratori hi ha alguna dada així que ens pugui il·luminar més enllà de donar voltes al mateix?
Doncs que, no, va, si el mateix és Messi, no hi ha res que sigui...
Que no sigui Messi.
No, perquè... ha rematat el 64% del total, o sigui, ha rematat 9 de 15.
O sigui, el Barça ha rematat 15 vegades...
I 9 són de Messi.
I 9 són de Messi.
Sí, sí.
És que, clar, aquesta dependència és tan perversa, perquè no saps ben bé on comença i com s'ha de tallar.
Tota la resta de davanters acaben fent 3 rematades. Per tant, és ell o res.
Escolta'm, Marc, i el repte qui l'ha guanyat?
El repte l'ha guanyat Rakitic, amb 45 intervencions a 1 o 2 tocs. L'ha seguit Sergi Roberto i Riqui Puig amb 36 i Sergi Roberto amb 37.
Molt bé, Jaume, l'audiència...
La gent confiava en Riqui Puig amb un 76% dels vots, Rakitic era l'últim amb un 8%.
Jo crec que aquí vull fer un parèntesi. Riqui Puig i Ansu són víctimes del que l'equip els ha segrestat, vull dir, d'aquest corrent, perquè avui no han estat bé cap dels dos, però jo crec que són futbolistes que han demostrat que mereixen ser el primer equip i que segurament podran anar a Vitòria. No sé ells, si els motivarà gaire anar a Vitòria, però bé, jugaran amb el primer equip, que ja és una il·lusió, no? Tot i que en el cas de Riqui, sobretot, no tant el Danso, no? Que no
ha
conviscut gaire amb el filial, però sí Riqui, no?
Ja veurem, no? Igual des del club
si hi ha decisions, diríem que més dràstiques, i com diu el Xavi, es planteja la possibilitat que si Setién no sigui a Vitòria, aleshores les coses canviaran. Tot ha començat...
Però a Vitòria no hi pot anar García Pimienta.
No.
Perquè estarà...
La Vitòria anirà a Setién, perquè... Sí. O sigui, queden 3 dies, eh?
Aquest tercer temps, tot ha començat amb les declaracions de Messi, que ara esmicularem. Sentim el primer tall.
Un equip molt irregular, molt dèbil, que le ganan por intensidad, que le ganan por gana, que nos crean muy fácil y no hacen gol. Durante el año fuimos muy irregulares, perdimos muchos puntos donde... donde no deberíamos haber perdido y bueno, este partido indica un poco, como dije recién, lo que fue el año nuestro.
¿Qui comença?
Jo crec que hi ha una part de crítica a l'entrenador, que és quan parla de no s'ha fent...
Però parla de tot l'any, no?
Sí,
aquí
sí,
parla de tot l'any.
Parla doncs dels problemes que hi hagi hagut demà.
Jo crec que parla de l'equip.
Hi ha un problema futbolístic, diríem que tàctic.
Defensiu, sobretot.
Defensiu, i després hi ha un problema d'aquesta plantilla com està feta. Que això, evidentment, això abans ho hem comentat. És a dir, aquí no s'ha reforçat l'equip de forma encertada.
Jo he pensat això i Neymar.
Neymar.
I el que dies abans de Neymar, de dir... Però també és veritat que Messi en el seu moment volia dir Maria.
Sí, sí.
Vull dir, clar...
Sí, a vegades, prenem les paraules de Messi com a paraula de Déu i tinc la sensació que el seu criteri, el seu diagnòstic no sempre és l'encertat o el més adequat.
Però més enllà de si ell, la seva opinió, hauria estat encertada o no, i portant a Di Maria o recuperant Neymar hauria anat bé, el que sí que és evident és que el que han portat no ha anat bé. Perquè s'han gastat més de 300 milions d'euros en Coutinho, Dembélé i Griezmann, que haurien de ser pals de paller d'aquest equip, i cap dels tres ha funcionat.
A Coutinho sí que el van ahir a Messi, eh?
No, però Messi no és el secretari tècnic. Clar, qui ha d'encertar els fitxatges no és Messi. Sí, no s'ha de fer cas a Messi, no se li fa cas.
És a la planificació esportiva, que és certa, la compartiríem. Sí. Però a vegades els missatges que fa arribar no són del tot adequats.
Però aquí el problema és si algú té prou força com a club, com a directiva, per fer entendre a Messi que està molt bé el que pensi, perquè si Neymar no ve, igualment ho ha decidit la directiva. Per tant, si han estat forts en que no vingués Neymar, forts o febles, tant és, no ha vingut
econòmicament.
No Neymar i han aguantat, també podrien ser capaços de fer veure Messi que... Ho dic perquè Messi tampoc no volia que se n'anés Pinto i se'n va anar, no volia que anés marxés Mascherano i se'n va anar...
El tema Pinto, jo l'apartaria.
No, però això, o no vam estar parlant un parell d'estius.
Sí, sí, sí.
I el que vull dir és que Messi ha continuat jugant amb la samarreta del Barça, no ha dimitit... O sigui, jo no sé fins a quin punt...
Messi arriba Arturo Vidal i acaba la lliga de titular.
Sí, però fins a quin punt Messi s'asseu i diu jo vull això. O sigui, un detall per aquí, un detall per allà, fa que interpretem els silencis i no t'atreveixis amb aquest per si de cas, perquè ha fet mala cara quan l'has canviat. O sigui, fins a quin punt...
A Messi, evidentment...
Perquè si tu ets feble, és més fàcil influir.
A Messi l'has d'escoltar i, evidentment, és història del Barça. Però tu has de fer la teva feina i ben feta. I si la fas ben feta, Messi no et reclamarà res.
Aquí vaig.
És a dir, si Coutinho, Dembélé, Griezmann i tota la resta que has portat els últims anys t'haguessin funcionat, Messi no t'estaria reclamant
Messi
res.
Messi no crec que hagi estat partícip del fitxatge de Griezmann.
Exacte, no es tracta...
Aquesta ha estat una decisió de la directiva.
No es tracta de fer cas del que demana Messi. Es tracta de donar-li arguments a Messi perquè no s'hagi de queixar.
Hi ha arguments futbolístics, de planificació, de que algú de qui està planificant en determinat moment sàpiga dir això ho fem per això, perquè busquem això, i que ho sàpiga de manera molt clara, però crec que la direcció esportiva ha fet toms cap aquí, cap allà, i sense gaire sentit coherent amb tot el que fitxava... Que no pots tenir un discurs...
Entrenadors inclosos, eh?
No pots fer un discurs de dir-li no, és que estem buscant això, no? És que no sé què esteu fent.
El club no té ni pla, ni estratègia, ni...
I ell, aleshores, s'hi veu amb cor, o fins i tot et diria que es desespera i aleshores vol intervenir en espais on no li toquen. Perquè, com diu el Xavi, això que estiguem parlant de que Messi ho beneeix o no, o sigui, implica la desestructuració del club, que hi ha un jugador que, per molt que sigui el millor de la història, beneeixi o no els fitxatges.
Que repeteixo que el que deia abans, que no és fàcil, perquè Guardiola, els jugadors li diuen que tot l'aguanti un any i l'aguanta, vull dir que no és fàcil fer aquests equilibris.
Però m'estàs parlant de jugadors i entrenador, que aquesta és una relació diferent a jugadors planificació directiva, no?
I després hi ha un altre apunt que Messi d'alguna manera també ha d'assumir, que és l'autocrítica dels jugadors. És a dir, els jugadors són els que perden a Liverpool després del que va passar a Roma, perquè són els que baixen els braços, són els que no reaccionen.
I són els que demanen continuïtat a la banqueta. Mm-hmm. Vull dir, en aquell moment, recordeu-ho, és que per això pensava avui el Libero, però és que els jugadors, els pesos pesants, són els que diuen no, que continuï, que en aquell moment ens semblava absolutament marciano, i ha acabat passant això.
Segon fragment.
Lo dije tiempo atrás que si seguíamos de esta manera iba a ser muy difícil que ganásemos la Champions. Que ha demostrado que no alcanzó ni para la Liga. Y que si queremos pelear por la Champions vamos a tener que cambiar muchísimo, porque si no el partido de Napoli lo vamos a perder también.
Una altra veritat, eh?
Veus, aquí potser sí que parla d'ells, no?
De qui?
De jugadors.
Sí?
En la primera part de la declaració.
A mi aquella frase del mes de febrer de no, no s'alcança per a la Champions, em sembla que apuntava...
Bé, perquè després Setién, no? Aquí
sí.
Setién va, va,
sí
que va fer una...
Sí, condicionat per això. Sí, a mi...
No, però segurament que ho té fixat a la memòria, això, Xavi.
A mi aquí és on m'ha començat a semblar que Messi apuntava
jo
que Setién.
A mi també, perquè jo crec que aquella resposta de Setién Messi no la va encaixar bé, i quan torna a tenir el mateix argument és com dir, en aquell duel dialèctic, que quedi, que consti en acta,
sí, sí,
que qui tenia raó era jo, no?
Sí, sí.
No nos ha alcanzado ni para la Liga.
Sí, sí. És que ha dit, ja, ja vaig dir que un... no arribàvem així, així no arribàvem ni a la Champions, és que ni a la Liga, sí, com dient, ja us ho deia jo.
Mm-hmm. Pots processar com un feu algo abans de la Champions, o feu alguna cosa abans de la Champions.
A mi m'ha començat a semblar això en el discurs de Messi, sí.
I el tercer?
Creo que necesitamos un poco de aire, nos va a venir bien este parón, limpiar la cabeza, olvidarnos un poco de todo lo que pasó, lo que vivimos, que fue muy, muy malo de diciembre para, de enero para acá, y pensar que es la Champions, que es una competición de cero, que son cuatro partidos donde te puede dar un título que todos deseamos, pero yo te digo, tenemos que cambiar... muchísimo y hacer mucha autocrítica, sobre todo hacer mucha autocrítica y no pensar que perdimos porque el rival fue mejor. Autocrítica, obviamente, empezando por nosotros los jugadores, pero hacer una autocrítica global, porque está bien que el Madrid gane todos los partidos y tenga su mérito, pero nosotros somos el Barcelona y estamos obligados a ganar todos los partidos, sea cual sea, y mirar por nosotros y no al rival.
Ruth.
No, jo aquesta part no l'he entès, perquè com comentava abans, entenc que aquest retorn a la competició ha estat molt bèstia, eh? Ho vaig dir des del principi que em semblava que era molt bèstia, però ja diu des del gener, venen de dos mesos aturats, on han pogut netejar el cap i han pogut descansar i han pogut
però
pensar...
Però marca aquí que se tien, no? Però és que la finta desembre-gener, que abans ho apuntava el Bernat, a mi em sembla que dona un objectiu claríssim.
Exacte, però sí, aleshores el problema no és aquest final de temporada tan agressiu, sinó és des del gener fins ara, no? I has tingut dos mesos sense fer res per pensar i per netejar el cap, que és el que dius que necessiteu. Ara, amb aquests 20 dies, el netejaràs... No, a mi aquesta m'ha semblat una mica incoherent, aquesta declaració.
A mi hi ha un moment d'aquest tram de declaració que diu, són quatre partits, és la Champions i hem de fer molta autocrítica, com diem, si canviem moltes coses, i crec que una de les coses que apunta és la banqueta, amb quatre partits fent un esforç curt, jo veig molt difícil, però Messi
potser s'ho imagina. Això vol dir que ell continua creient que aquest equip pot, o sigui, que els futbolistes poden arribar a fer això, i a mi això em sembla complicat. O sigui, això
també,
em sembla complicat i que ell s'ho cregui no em sembla realista.
També queda l'opció, Ruth, que no pugui dir una altra cosa, no? Que digui, perquè clar, o sigui, que ja que digui que podem perdre contra el Nàpols, o sigui, em sembla com una declaració molt atrevida, molt fora de context. No hi ha cap jugador que plantegi la possibilitat de perdre un partit que tens ben encarat, com seria aquesta eliminatòria, de manera tan clara.
També... Però aquí assenyala... I ho diu assenyalant una altra vegada l'entrenador, que poden perdre... O també perquè això de l'autocrítica...
Bé, jo crec que
queda
tothom,
molt bé dir-ho,
no?
Sí, però,
jo
però crec, només parlar...
Jo crec que aquí ja barreja l'equip, l'entrenador...
També pensem que d'anar calent, al final del partit...
Sí, clar, el deute amb l'afició...
Però no creieu que tot i anar calent al final del partit, aquest discurs el té força interioritzat.
Total.
Sí, perquè és el discurs molt semblant a aquelles declaracions que va fer el Mundo Deportivo
i que sap que el farà.
Del dia de que no s'ha... Me l'ha passat Fernando Polo i podia haver estat d'avui, eh? Es verdad que en un año que en esta la Liga tanto Madrid como nosotros estamos siendo muy irregulares, donde hemos perdido muchos puntos, que es lo mateix que ha dit. Nosotros tenemos salidas duras, después puedes perder de local... A nosotros también puede pasarnos, es una liga muy irregular. O sigui, ell ja el diagnòstic de la irregularitat de la liga i de que anem contra rellotge i a remolc, vull dir, ja el tenia articulat des de fa dies. A mi també el punt de deute amb l'afició, que crec que és un tema interessant en aquests últims minuts, perquè com és la vida, som al mes de juliol i està passant això, quan això hauria d'haver passat al mes de maig, sense públic a la graderia, no? Sí. I la història del club no ha viscut una situació com aquesta, perquè el més natural és que hi hagués gent al camp, no? Mm-hmm. Aleshores estaríem parlant d'unes escenes i d'una situació absolutament diferent i d'un marge de decisió de directiva absolutament diferent i una pressió diferent. I clar, no sé fins a quin punt això... la pandèmia marca el ritme, perquè quan tornarà la gent a l'estadi?
Jo vull anar al Percal fins a la primavera del 21.
La treva està oberta fins al 2021.
Sí, home, però tampoc pots estar deixant passar situacions...
Quins mecanismes de pressió té l'afició?
Una moció de censura.
No. Però, sí, no, però amb la situació en què estem ara és més difícil gairebé en el camp que fer una moció.
S'han de recollir firmes, sí, però vull dir,
vocadurades
no es poden fer.
Clar,
jo no ho proposo.
Però ja no buscava una cosa tan contundent, però del dia a dia...
O sigui, sí, per fer pel·les de malestar.
Mira, jo quan el Bernat ha dit que avui sortien molt ràpid de l'estadi, he pensat que no es pensessin que algú els hi aniria a dir quatre coses a la sortida de l'estadi.
Jo també crec que, més que emprenyament, hi ha una desconnexió emocional molt gran i de fa... i que aquest any ha estat més gradual, i no sé si ara la gent ho deixa tot per impossible, s'ha acostumat a viure 3 setmanes o 3 mesos sí, tancat a casa sense futbol, amb altres preocupacions.
Sí.
La situació del país és greu, perquè hi ha gent que ho està passant molt malament,
i
s'ho faran.
Sí, hi ha hagut una desafecció respecte al futbol i respecte al Barça.
De transcendència, sobretot, no? Sí. De posar les coses a lloc i mirar què és transcendent i què no en aquests moments.
I que és veritat que el Barça fa uns quants anys, perquè no és d'ara, fa uns quants anys que no enamora. I no és aquell Barça que feia el que feia i que l'endemà veies tots els nens amb la samarreta del Barça que anaven a l'escola, no? En l'època daurada, però en fi. I tot això, junt més amb tot el que està passant, que no és esport,
correcte,
doncs fa que, evidentment, hagi passat a un paper secundari. Hi ha una imatge curiosa que el té el Jaume Ramon d'un protagonista de tot plegat, oi, Jaume?
Sí, perquè avui les sortides del Camp Nou, el Bernat ha comentat la de Bartomeu, que ha marxat ràpid de l'estadi, i ara Esport 3 acaba de publicar, o han fet un retuit al Twitter, les imatges d'Eder Sarabia marxant del Camp Nou, caminant a peu. Bastant abatut, publicant aquestes imatges al Twitter de la TDT, un Eder Sarabia bastant trist i molt sol, abandonat, marxant de l'estat.
Deixem que afegeixi que són imatges que s'han enregistrat abans de la roda de premsa de...
Abans, que força
abans. Sí, força abans.
Ostres.
Sí, és a dir, ha acabat el partit...
Això sí que em sorprèn.
Ha marxat.
Això sí que em sorprèn perquè, diguem que és una part de la feina de l'entrenador és la roda de premsa i normalment els staffs viuen aquestes rodes de premsa com una cosa col·lectiva, fins i tot per preparar-la i per veure com ha anat hagi marxat abans.
Jo us ho vull dir l'altre dia. La entrevista bona, la que haurem de competir per tenir, és la de Sarabia o Setién, quan tot això hagi passat, perquè estic segur que no tindran el trenar que han tingut...
Setién no callarà com altres entrenadors.
Veient aquesta cosa que té de... No, t'ho vull dir a tots.
Aquest punt de, et diria, de futbolista...
De gran
futbolista que va ser en el seu espai, no?
Doncs hauria d'anar demanant una entrevista, perquè qui l'aconsegueixi...
Home, a mi aquesta titular. Imatge de Sarabia em suposa, diríem, un reforç a la sensació que aquest cos tècnic se sent superat, vençut, derrotat, o com li vulgueu dir. Per tant, les pròximes hores poden ser molt intenses.
És el mínim de jugadors professionals que han d'estar en un a l'11?
Set
en tot el moment.
Set al primer equip, sempre en tot moment.
Mm-hmm. Que vols que hi anem nosaltres, o què, Bernat?
No, però...
No he volgut comentar res, només tenim mig minut per parlar del badall d'Artur, perquè és que l'he vist tantes vegades ja a les televisions, miro qualsevol pantalla i veig el badall d'Artur.
Una altra gestió incomprensible, perquè mentre... Pjanic està jugant a la Juventus.
Sí, però deixa'm dir-te una cosa. Sané no juga al City, tampoc, eh? Vull dir que... No, no, no... Els grups són els grups, els jugadors són els jugadors, els entrenadors prenen decisions i no vol dir que siguin bones o dolentes. Pjanic està jugant a la Juve i la Juve no va gaire bé, però és que la relació que pugui tenir Pjanic o la importància per Sarri potser no és la que té Sané per Guardiola ni Artur per Quique Setién. Però vaja, també recordarem aquest partit, pobre Artur, abans d'anar-se'n a la Juve ja amb el cap a un altre equip, amb una foto que jo crec que quedarà per aquelles fotos de la història. El
retrata, sí, no, sí, millor dit.
A ell i a l'actitud de la banqueta del Barça. Recta final del tercer temps.
Sabies que a Catalunya hi ha gairebé 2 milions de factures en paper que poden lluitar contra la Covid-19? Perquè ara donarem 1 euro a l'assaig clínic Jo em corono per cada client de les operadores d'aigua d'Agbar que es passi de factura en paper a factura digital. Entra a jomcoronumbaigua.cat i passa't a la factura digital.
Recupera el podcast de la TDT, el tercer temps i el parlem de futbol a catradio.cat, a l'app de Catalunya Ràdio i a les plataformes Apple Podcasts, iVoox i Spotify. Escolta'ns quan i com vulguis.